Estem acomiadant temporada i aquelles seccions, aquells col·laboradors que ens acompanyen cada 15 dies o un cop al mes, ens van dient adéu, tot i que nosaltres encara ens queden aquesta setmana i la vinent. És el cas de l'IEP, de l'Institut d'Estudis Penedesencs, que avui s'acomiada dels oients i ens acompanya el seu president en aquesta darrera secció. Ramon Arnabat, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ens acomiadem amb festa, amb música, amb premis, amb molt bon rotllo, perquè dijous de la setmana passada celebràveu la primera festa de la recerca jove al Penedès i lliuràveu aquests nous premis Penedès IEP 2024. Què tal, com va anar?
La veritat és que va ser una veritable festa, tant per la participació nombrosa de persones, especialment joves, que van assistir en aquest lliurament de premis, i la veritat és que estem molt, molt contents perquè era la primera vegada que fèiem aquesta convocatòria. Van començar a moure aquest tema el mes de gener, però la veritat és que quan la Junta va plantejar aquest tema tant a l'administració, sobretot als serveis territorials d'educació del Penedès, com a les empreses oferint-los la possibilitat de patrocinar aquests premis, doncs van tenir molt bona rebuda. I això és el que ens va esperonar, doncs, a dir, tirem endavant aquesta proposta, tirem-la endavant amb molta il·lusió, vam fer difusió en tots els centres i vam estar sempre acompanyats tant d'ajuntaments com dels serveis d'educació, com també d'aquests patrocinadors, que després que ja comentarem. Clar, a l'Institut, per què plantegem aquests premis una mica?
Sí, recorda'ns, no? Quin és l'objectiu darrere dels premis.
Els premis, tal com vaig comentar la setmana passada en la presentació de l'acte, tenen dos grans objectius. El primer és fomentar la recerca entre la gent jove. Pensar que la recerca és un element fonamental de les nostres societats i que aquesta recerca s'ha de començar a fer des de gent jove. Normalment tenim associat que la recerca la fan les empreses, la fa l'administració o la fan les universitats. Però la veritat és que aquest estímul es crea en els instituts. I per això hem volgut anar a buscar la recerca jove en els instituts. Per tant, fomentar, animar a la gent a que faci recerca. I el segon element és difusió del Penedès i també potenciar la recerca sobre el Penedès. De fet, l'única condició d'aquests treballs que es presentaven era que tractessin sobre alguna qüestió del Penedès, ja fos des de l'àmbit de les ciències naturals o ciències ambientals, les ciències de la salut, la història, l'educació, la literatura, la psicologia, la sociologia, l'economia, però que tingués un vincle amb el territori. I també, en aquest sentit de potenciar l'idea Penedès, és l'idea que la gent se senti que forma part d'un espai cada vegada més consolidat, que és el Penedès, que ara ja comença a tenir una administració pròpia, perquè de treballs de recerca ja hi havia altres convocatòries, però eren o bé d'àmbit local o bé d'àmbit, com a molt, comarcal. Per tant, aquesta convocatòria no trepitja el terreny a ningú, se suma una més, però sempre amb aquesta idea de recerca i Penedès, no? Són els dos pals de paller.
Per tant, amb la intenció també de fer vegueria.
Exacte, evidentment.
Vosaltres que heu estat a l'origen d'aquesta lluita, de tota la batalla llarguíssima, ara intentant consolidar aquest nou concepte.
Clar, aquesta és una batalla que ha estat fonamentalment, podríem dir, reivindicativa i política, i que nosaltres, en la mesura que la nostra és una institució cultural, volem portar-la al camp cultural, no? Al camp de que la gent es faci idea, perquè la veritat és que els del Garraf, quan parlen de Penedès, es refereixen a l'Alt Penedès, i com a molt a l'Alt Penedès i al Baix Penedès, no? Per tant, entendre que tots formem part d'aquesta comunitat...
I no et pregunto pels de l'Anoia.
Bé, els de l'Anoia, hi ha una part que és capellà, d'Espiera, etc., que doncs, abans havien estat molt lligats al Penedès i que encara, en molts casos, els seus mercats de referència estan a l'Alt Penedès, però és evident que altres parts de l'Anoia no, no. Per tant, crear aquesta sensació de que pertanyem tots a un territori doncs, que té una llarga història, però que a més és una realitat avui.
Una realitat política i administrativa, i ara toca creure-se-la, no?
Correcte. Aquestes, De fet, l'Institut d'Estudis Penedesencs, des dels seus inicis, sobretot a l'Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, que és el nostre àmbit d'actuació, venim treballant ja en projectes que sempre tenen aquesta visió del Penedès, és el que portem com a innovadors, i la veritat és que aquest sentiment de Penedès, tot i que cal continuar treballant, cada vegada doncs, les administracions, la gent, les entitats, ens ho comencem a creure una mica més, i és la base que ens ho creiem, perquè si tenim una administració i no ens la creiem, no serveix de res.
Tornem a la Festa de la Recerca Jove al Penedès. Aquests treballs de recerca són bàsicament TREC o també hi poden optar treballs d'investigació?
Aquest premi va dirigit als alumnes de batxillerat i el que es presenten són TRECs que s'han presentat dins de la convocatòria doncs, que cada centre ha de fer i del treball dels alumnes entre primer i segon han de realitzar. Per tant, tots són TRECs. Quina característica té? En el conjunt del Penedès tenim 50 instituts i escoles que fan batxillerat. Nosaltres hem posat un límit de 2 treballs per cada centre, perquè si no ens anem a 100 treballs que és impossible de poder valorar d'una forma... Per tant, hi ha una selecció prèvia, que és la que fa el centre, perquè qui envia el treball és el centre. No? Ell escolleix el centre a partir de les propostes o del que ells decideixin.
Els seus dos quins, millors.
Dos millors propi. O que creuen que s'avenen més a la convocatòria i els presenten. Poden presentar 2. N'hi ha instituts que n'han presentat 1, n'hi ha alguns que n'han presentat 2 i en total hem rebut 16 treballs de recerca que han estat valorats pel jurat.
Per tant, d'aquests 50 centres, molts no han participat en aquesta primera edició.
No han participat molts. Han participat d'aquests 16 treballs que s'han presentat, corresponen a 14 municipis diferents, i sí que n'hi ha de totes 4 comarques, de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf.
Això està bé.
Vull dir, n'hi ha d'unes més, d'altres menys, però n'hi ha de tots, i aquest era un objectiu fonamental dels premis, que es presentessin doncs, treballs de totes les 4 comarques, i això hem aconseguit. També hi ha hagut, doncs, diguéssim, instituts públics, han estat la majoria, però també hi ha hagut centres privats que han presentat treballs, i bueno, estem molt contents perquè la primera convocatòria, rebre 16 treballs, tots de bona qualitat, doncs ens fa seguir ganes per l'any que ve tornar-ho a convocar, evidentment.
Hi haurà segona edició.
Hi haurà segona edició segur, i esperem que algunes més, però la segona segur, ja hi estem pensant, de cara a polir alguns detalls, tant de l'organització com de la difusió, com del propi acte, que, repeteixo, va ser una festassa.
Doncs anem a conèixer els guanyadors, no?, els premiats.
Bé, els premiats van ser... Hi havia 3 premis, amb unes dotacions considerables, que eren 1.000 euros, 750 euros i 500 euros.
Per l'alumne o pel centre?
Per l'alumne. Aquí, qui ha fet el treball és l'alumne. Evidentment, hi ha un reconeixement pel centre i pel tutor, però aquí es premia l'alumne. Per tant, aquests diners van directament a l'alumne. Després l'alumne farà
el que convingui.
El que li sembli oportú. Bé, tal com deia, aquests treballs van ser valorats per un jurat de 9 persones de diferents especialitats i en el cas del tercer premi va decidir que hi havia 2 treballs doncs, d'àmbit diferent, molt diferent, però que mereixien el tercer premi. I en lloc d'atorgar doncs, potser un quart premi, que no estava previst, el que es va fer va ser donar 2 tercers premis, en aquest cas doncs, amb l'aportació de l'Institut d'Estudis Suplementari de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Aquests 2 treballs, que van ser premiats en tercer lloc, un es diu Estudi Comparatiu de Diferents Soques de Llevat en el Vi, que és un estudi de com es reacciona els llevats a partir de diferents soques, que es va realitzar en col·laboració amb alguna empresa del Cava. Per tant, hi ha una relació amb l'empresa del Cava i, bàsicament, el que el jurat va valorar és que era una temàtica complexa, estem parlant de batxillerat, però que darrere hi havia un esforç, i un esforç didàctic, per tal d'exposar aquesta recerca i de fer-la d'una manera molt ben acompanyada, doncs, amb alguna empresa del sector. L'autora d'aquest treball és la Júlia Segura, Juncosa, de l'Institut Sant Josep de Sant Sadurní d'Anoia. I l'altre tercer premi és la recepció de la Llei de Garantia Integral de la Llibertat Sexual per part dels adolescents. En aquest cas, es tracta d'un treball fet a partir de l'estudi en l'alumnat de batxillerat de com han rebut aquesta nova llei d'igualtat sexual, perquè doncs, normalment els mitjans de comunicació se surten amb unes enquestes que si els joves són més retrògrades que no pas els més grans, etc etc.
Sí, fem la radiografia.
I la veritat és que aquest treball, que està fonamentat en una enquesta, no de sí o no, sinó de conversa i tal, dona uns resultats més esperançadors del que normalment es diuen.
Que bé.
Possiblement el fet de que ho hagi fet una alumna del mateix centre amb els seus companys, amb alumnes d'edat, també ha contribuït a això, no? Per tant, aquest treball s'ha valorat sobretot aquest aspecte, són dos treballs totalment diferents, i la seva autora és Aina Ruiz de Castanyeda, que és de l'Institut Joaquim Mir de Vilanova i la Geltrú.
Dues noies.
Dues noies.
En tercera posició.
En aquest cas, els patrocinadors dels premis eren l'Institut d'Estudis Penedesencs, però sobretot la xarxa de telecomunicacions alternatives, l'Exta, doncs, que ens va acompanyar en Jordi Bastardes i que van fer el lliurament d'aquests premis. En segon lloc, va quedar un treball diferent, aquests dos, que es diu Les músiques de la Festa Major del Vendrell. És un treball original, perquè en el Vendrell no hi ha cap estudi, malgrat la tradició de la Festa Major, de les músiques, de la seva procedència, dels seus ritmes, bueno, totes les seves característiques, i que, a més, és un treball que fa una aportació en el camp cultural, a la pròpia ciutat del Vendrell, molt, molt positiva, no? I també s'ha valorat que aquesta recerca s'ha fet tant en fonts documentals, no?, d'estudi, d'arxiu, com en fonts orals mitjançant entrevistes. I, per tant, doncs, aquest treball ha merescut el reconeixement. La persona, la noia que va fer el treball, és Antònia Lluc Juncosa, de l'Institut Andreu Nin del Vendrell. En aquest cas, el premi estava atorgat per l'assessoria Rius i Rius, per Miquel Rius, i doncs, també va ser lliurat.
I volem conèixer aquest primer premi.
I el primer premi, que és l'últim que es va donar per aquest ordre, tal com ho estem explicant, és un premi molt vinculat a la comarca i amb problemes actuals, que és la creació d'un dispositiu d'optimització agrícola per la gestió de l'aigua. Bé, és un treball...
Estic admirada dels interessos que tenen aquests joves i
és un treball,
dels treballs que han dut a terme.
És un treball excel·lent, tant pel seu plantejament com la seva realització, com la seva aportació que fa, totalment aprofitable des del sector agrari, mitjançant la combinació de les tecnologies de la informació i la comunicació, l'experiència, etc. I, de fet, ahir mateix aquest noi va tenir alguna proposta d'alguna empresa que deia que li interessava conèixer a fons el treball per si ho podien desenvolupar, no? Aquest és un treball de Pau Milà Puig, de l'Institut de Sant Josep de Sant Sadurní d'Anoia, i el premi, doncs, que era de 1.000 euros en aquest cas, va ser lliurat per Josep Panyella per Serveis Mèdics Penedès, no? Aquestes tres, Serveis Mèdics Penedès, Rius i Rius i la xarxa de telecomunicacions alternatives eren els tres patrocinadors de l'Institut.
Tres noies i un noi.
Tres noies i un noi. Aquest és un aspecte important. Jo, que he estat als instituts durant molts anys, és una tendència a l'alça. L'excel·lència predomina en les dones. Després, una altra cosa és el que passa després. Però amb la formació...
Acadèmicament?
Acadèmica, en l'excel·lència, els treballs van estar presentats pràcticament els treballs que hi havia eren meitat nois i meitat noies, per tant...
Els 16 totals.
Els 16 totals, potser eren 9 i 7, o... Bueno, però els premis van anar dedicats a noies i amb interessos, com han pogut veure pels premis i la resta d'això, totalment diferents, però vinculats a la realitat, ja sigui en l'àmbit cultural, en l'àmbit tècnic, en l'àmbit sociològic o psicològic, etc. No? Que precisament és el que volíem destacar amb aquests premis. La veritat és que estem molt contents per l'acollida i pels treballs presentats, que segurament n'hi hauria més que mereixerien algun premi, però només en teníem tres.
Clar, aquests joves estan obligats a fer el trek. No sé si aquest premi pot incentivar que no abandonin la recerca, la investigació, que els hi piqui el cuquet d'alguna manera.
Bé, aquesta és la nostra idea, no?, d'esperonar. A més, durant l'acte hi va haver un speech, per dir-ho d'alguna manera, d'un dels joves de la nostra junta, en Carlos Moruno, que és doctor en història, no?, apel·lant als joves de la importància de la recerca lligada al món, a l'espai on te vius i treballes o et desenvolupes, etc, que jo crec que va ser molt, molt positiva, en un speech molt, molt curt, però molt interessant, i precisament el que volem fer és esperonar que aquestes persones, i les altres que no han guanyat, continuïn en la recerca. De fet, una de les coses del premi, que no té tant de valor com els 1.000 euros o els 750 euros, era que tenien un any d'inscripció a l'institut i que, evidentment, aquests treballs en forma d'article o alguna cosa els publicarà l'Institut d'Estudis Penedesencs per tal de donar-los a conèixer el conjunt de la ciutadania.
Home, i a més explicaves que una empresa està interessada en conèixer millor una d'aquestes propostes. Mm-hmm. Això sí, sí que és encoratjador.
Sí, sí, la veritat és que sí, i era una empresa que estava allà. Vull dir que segur que quan això surti i es publiqui i tal, hi haurà doncs més interès, o per exemple en el cas del Vendrell, jo crec que l'Ajuntament del Vendrell té un llibre ja fet, que pot
publicar.
L'ha
de publicar, sí o sí, Sant Jordi 2025.
Que és un element clau, no?, tot el tema de les soques de llevat del vi. Aquí és més complementari, perquè això s'ha estudiat molt, però bueno, hi ha algunes idees interessants, o aquest estudi sociològic, no?, per contradir o matitzar algunes de les afirmacions que es fan, doncs també és molt, molt interessant, la veritat és que sí.
Sí, perquè tenim una radiografia molt fixa de com és el jovent, i sí, aquest treball diu coses diferents, és interessant.
No diferents al 100%, però sí que fa, com a mínim, matitza moltes de les coses que es diuen, i davant d'aquesta sensació de que hi havia un cert refús, especialment amb els nois, amb aquesta llei i tal, bueno, aquí matitza bastant.
Aquests primers premis Penedès i EP 2024 es van lliurar la setmana passada a Vilanova. La festa, l'acte de lliurament, serà itinerant, com soleu fer a l'Institut?
Sí, l'Institut tot el que fa es va movent, ara ha tocat el Garraf, i la propera, la veritat és que l'espai del Garraf, l'espai Far, és un espai excel·lent, fer una nit preciosa, la música... Bueno, tothom va estar molt content, tant de l'acte pròpiament com després d'aquesta festa que es va allargar i que va permetre doncs, conversar més informalment entre els assistents, el jurat, la junta, els premiats, etc, etc.
La festa de la recerca ha servit per tancar el curs a l'IEP o encara queda algun serrell?
Ens queda algun serrell, però diguéssim que era el final de festa. Aquest serrell és una conferència que farem a Sant Sadurní d'Anoia sobre la Primera República, un període poc conegut, que va tenir importància al Penedès, i doncs, que ara és un d'aquells aniversaris rodons que cal celebrar. No? En aquest aspecte, el 9 de juliol, doncs, a Sant Sadurní d'Anoia, precisament a càrrec del doctor Carlos Moruno, d'Història, hi haurà aquesta conferència que tindrà com dues vessants, una part més general de Catalunya i una part més centrada en Sant Sadurní d'Anoia, i a partir d'aquí sí que anirem a descansar, a recuperar forces i començar el proper semestre doncs, amb moltes ganes.
El setembre, com el curs escolar?
El setembre. Nosaltres al setembre ens hi posem. Tenim ja l'agenda pràcticament tancada pel que fa fins al desembre del 2024, I entre les coses així més destacables que podem anunciar que farem, tenim la trobada de centres d'estudis al Penedès, que es farà a Calafell, on es trobarem tots els centres d'estudi locals que estan treballant temes per treballar conjuntament. També han de sortir dos nous llibres, una espècie de llibre que és conversa sobre el Penedès, que és l'estil de l'Espinàs, allò que feia d'anar a un poble i parlar amb la gent, però del Penedès ja el tenim pràcticament tancat, i un altre llibre que es continua les tasques de recerca que han fet sobre els deportats als camps nazis i que s'ha concretat en una web, no? I que ara es traduirà en un llibre que també sortirà a finals d'any.
El projecte Tots els Noms.
Dintre del projecte Tots els Noms, amb col·laboració tant de la Diputació de Barcelona com de la Generalitat de Catalunya, es va reprendre, diguem, una recerca que ja s'havia començat a fer, però fer-la de forma més completa i més global de tot el Penedès. Això s'ha traduït en una pàgina web dins de la web de Tots els Noms i ara s'ha de traduir doncs, en un llibre.
Hem compartit aquesta última trobada amb l'Institut d'Estudis Penedesencs, el Penedès en Xarxa, amb el seu president, amb Ramon Arnabat. Gràcies per acompanyar-nos i bon estiu fins al setembre.
Molt bé, gràcies a vosaltres i bon estiu a tothom.
Penedès en Xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Segur que us sona aquest inici perquè és la banda sonora d'un dels anuncis d'aquest estiu 2024. És Debbie versionant Yes Sir, I Can Boogie de Les Bàcara.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Iniciem aquest últim flash informatiu del magazín. I I comencem explicant-vos que avui s'ha posat en marxa un nou bus express que uneix Vilanova, Vilafranca i Igualada. El nou autobús uneix directament les capitals del Garraf, l'Alt Penedès i l'Anoia a través de l'eix diagonal, format per les carreteres C15 i C37. La línia funciona de dilluns a divendres feiners, un període de prova aquest mes de juliol, però no estarà operativa, això sí, fins al mes d'agost. Ofereix 8 expedicions per sentit. Les sortides tant des de Vilafranca com d'Igualada són de 6:45 del matí, les 7:50, les 3:05, les 4:10, la 5:45 de la tarda, les 6:20, les 7:25 de la tarda i ja al vespre a partir de 9:15. Els horaris han tingut en compte les entrades i sortides a la feina i a la universitat, així com les connexions amb els ferrocarrils de la Generalitat a Igualada per poder afavorir la intermodalitat. I avui, de 5 de la tarda a 9 de la nit, a la Casa de Cultura de Sant Jaume dels Domenys es podrà fer donació de sang. No és necessari inscriure's prèviament en el web del Banc de Sang, tot i que es recomana fer-ho per facilitar la feina a l'organització. De forma general, pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut i que tingui entre 18 i 70 anys, pesi 50 quilos o més i, en cas de ser dona, no està embarassada. En aquesta ocasió, qui vulgui també podrà fer donació de plasma. Com que el plasma és majoritàriament aigua, la recuperació del donant és molt més ràpida i les donacions poden ser més freqüents. Es pot donar plasma cada 15 dies. Tornem a informacions relacionades amb la comarca de l'Alt Penedès i ho fem explicant-vos que aquesta setmana han començat les obres que permetran canviar la gespa al camp de futbol municipal de Sant Martí Sarroca. El camp fou dels primers de la comarca en tenir gespa artificial. Va ser en concret l'any 2007 i des de llavors se n'ha fet molt d'ús i s'ha anat deteriorant. L'Ajuntament de Sant Martí ja va pressupostar fa temps aquesta millora, però diverses situacions legals, com per exemple la normativa de prohibir el cautxo, han anat endarrerint la licitació. Finalment, l'obra ja és una realitat i durant aquest temps l'Ajuntament ha aprofitat per aconseguir mitjançant subvencions cobrir l'import de l'obra. I acabem aquest últim flash informatiu explicant-vos que Ton Renau i Iker Jiménez reforcen la porteria del Noia Freixenet. L'equip de Sant Sadurní continua perfilant la plantilla per la temporada 2024-2025, anunciant la incorporació de Ton Renau i Iker Jiménez, que juntament amb Blai Roca completaran la tripleta de porters del conjunt sadurninenc. Nascut l'any 2004 a Sant Sadurní, Renau va començar a jugar al Col·legi Sant Josep i quan era infantil de segon any es va incorporar a l'hoquei formatiu del Noia. Després de 6 anys al club, ha passat l'última temporada defensant la porteria del filial roig i negre, que s'ha quedat a les portes de l'ascens nacional catalana. Iker Jiménez, per la seva banda, arriba procedent del Vic, on ha fet tota la seva formació. Amb 17 anys va arribar al primer equip i ha militat les darreres 3 temporades. Amb 21 anys té una trajectòria destacable, en la que compta amb 2 campionats de Catalunya i un subcampionat d'Espanya juvenil. En l'àmbit internacional, el nou porter del Noia Freixenet es va proclamar campió d'Europa amb la selecció espanyola sub-17 l'any 2018.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts tocats de 11:45.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Avui és el darrer dia d'aquesta temporada que ens acompanya el nostre fisio de capçalera, l'Adrià Solís, de Fisiocorp Group, amb aquestes píndoles on reivindiquem que la riquesa és salut. Adrià, bon dia, ben tornat.
Molt bon dia, Sílvia.
I avui, per acomiadar-nos, ens portes un nou projecte que estàs engegant i que parla de felicitat a través de la salut, és clar.
Exacte. Dic, avui em feia molta il·lusió parlar sobre aquest nou projecte, més a títol personal, però que, evidentment, hi ha un lligam professional al darrere perquè parlem sobre la salut, no? I aquest és un projecte que fa molts mesos que li vaig donant voltes, redactant-lo, organitzant-lo, no? Fins que fa 3 dies, no arriba, que ja li vam donar sortida a les xarxes socials. No? En què consisteix?
Com es diu? Té nom?
Com es diu? No, de moment
T'estàs reservant.
Sí, és un projecte a títol personal, o sigui que per les xarxes se'n pot trobar pel meu nom, Adrià Solís Sinyol.
El trobareu a Instagram, justament així, @ Adrià Solís Sinyol, per tant, doble S.
Exacte, hi ha dos S seguides i juntes. Doncs bé, i per què? Sempre jo ficant valor, pues, aquesta passant del pare i de la mare, no? Amb els dos, que moltes vegades només fiquem el primer cognom i a mi m'agrada que estiguessin els dos. Doncs bé, en què consisteix? El lema principal de tot aquest projecte és parlar de la felicitat, com bé has dit, a través i des de la salut, no? Clar, aquí engloba molts temes. Llavors, ara anirem desglosant una miqueta realment en què consistirà. Perquè hem de tenir clar, no? Jo els estàndards i els pilars bàsics, que això ho parlarem a les xarxes, no?, de la salut, giraria entorn, pues, l'exercici físic, aquí en parlem molt, no?, una vessant molt pròpia de la fisioteràpia, no?, perquè recomanem molt d'exercici terapèutic. Després, altres conceptes que també hem introduït, però que jo no en sóc expert, però que parlarem des d'evidència científica, com és la nutrició, no? Algo tan important que avui dia podríem considerar que la majoria de la gent sap que menjar bé, menjar saludable, és important, però encara no saben per què i per què es produeix, no? És a dir, jo sé que si en comptes de menjar croissants, temes de sucres processats, etcètera, etcètera, begudes d'aquestes de gasoses, en comptes d'això, doncs, menjo més verdura, més hortalissa. Jo això sí que serà bo, és bo per la meva salut.
Sí, sí, la teoria més o menys la tenim clara.
Però per què? Sí, per què?
I com?
I com? I com ho hem de fer, no? Llavors, jo, home, per exemple, fent un petit incís amb això de la nutrició, jo sempre dic, perdó, que els aliments és informació. Jo sempre parlo d'això, que jo repeteixo, des de la vessant no professional de carrera universitària de nutrició, però amb la meva companya, pues, també en parlem molt, la Núria, la nutricionista de la clínica. Pues, els aliments és informació. És informació que ens l'hem d'imaginar, que l'agafes de damunt de la taula, te la poses a la boca, te la menges, te la cruspeixes, i aquesta informació entra a dins del teu organisme. I per què dic informació? Doncs perquè, com tota informació, informa. Per tant, li dirà al teu cos com s'ha de sentir, si s'ha de sentir que té més gana o que se sent saciat, si té més energia, si se sent cansat, si considera que és un moment per tenir vitalitat, si té energia per fer una activitat física, si està despert mentalment per continuar treballant, per estar amb els seus projectes, etcètera, etcètera. No? O, pel contrari, que se sent totalment emboirat, ennuvolat, que dius, ostres, oh, jo l'únic que tinc ganes és de dormir, de descansar, que no m'atabalin, no? Doncs bé, això és informació que ens donen els aliments. Els aliments regulen bona part del nostre cos. Per què? Pues perquè interactuen amb el nostre sistema hormonal.
I regulen també la felicitat, per tant?
Exacte, exacte. O sigui, no hi ha res com sentir-se ben despert, ben viu, per fer coses, per sentir-se amb energia, per afrontar el nostre dia a dia i afrontar els nostres projectes amb la màxima il·lusió possible, que són els que després ens poden aportar felicitat. Que entrarem, i entrarem, amb el debat de què és la felicitat, no? L'altre dia vaig sortir al carrer a preguntar-ho amb gent que em trobava pel carrer i els demanava, vinga, tens un minut, i les respostes eren diverses. També he de dir, si parléssim de sèries, no? Allò que... Spoiler, no? Que tots coinciden en una cosa, i és la importància de la salut per ser feliç, per arribar a la felicitat, per aproximar-se, apropar-se a aquests estàndards que podem creure que és la felicitat, no?
Sí, sí, està clar que quan no tens salut, costa trobar aquell punt de felicitat, oi?
No ho disfrutes tant, les coses com són, no ho disfrutes tant. Perquè, per exemple, si li preguntes a una persona que ja té nets, netes, et dirà, molt probablement, que per aquesta persona, moments de felicitat, què és? Pues és gaudir d'ells, gaudir d'aquests nets, d'aquestes netes, que ja no tenen la responsabilitat de la criança, ja se n'encarreguen els seus propis fills, no? Per tant, l'únic que els hi queda és disfrutar d'ells. I ells saben, no?, que, clar, és que sense salut, clar, és que si no em puc moure, com jugaré jo amb ells? Si no puc caminar, si viuen fora, ostres, els veuré menys, no?, perquè el meu desplaçament serà molt més dolent. Llavors depèn de que sempre hagin de venir cap aquí. Llavors entren aquests factors de salut i li donen la rellevància necessària com per entendre que la felicitat, des de la salut, sempre es maximitza i es potencia.
Per tant, aquí a l'Insta hi trobarem el que diu la gent, perquè sortiràs al carrer, ja ho has fet, però també anuncies experiments socials, reflexió, investigació, psicologia positiva, diversió...
Exacte. És a dir, perquè no sigui molt tècnic, a mi m'agrada molt llegir llibres sobre psicologia positiva. Considero que és un aspecte d'aquest treball mental molt necessari pel nostre dia a dia, en línies generals, no només per un mateix, perquè quan un ho practica també es trasllada a tot el seu voltant, i això es nota. Per tant, anem a traslladar-ho, que són conceptes que, es poden ser molt farragosos o massa tècnics, podríem dir. Per tant, el que anem a fer és, com fem aquí, és, des de l'exemple, explicar un concepte teòric, no? Quan hem explicat una patologia, una determinada lesió del genoll, per exemple, no?, intentar com és aquest genoll, que hem explicat una cosa, doncs, des de l'exemple, vale? Doncs amb això farem el mateix. Llavors, els eixos principals, com bé has dit, és explicar conceptes teòrics, que això, doncs, és una part que a mi em pertocarà, que la farem de manera més amena, no?, perquè les xarxes socials és això, que ha de ser tot bastant entretingut.
I curtet,
exacte, ostres.
I cadet, curtet.
Mare meva, tu, quants paràmetres que s'han de tenir en compte. Doncs bé, aquests conceptes teòrics, després passaríem a consells pràctics que puguem fer en el nostre dia a dia per treballar aquell concepte del qual estem treballant, sí? I el gran eix principal, que és un dels que a mi personalment sempre em fa molta il·lusió perquè m'agrada molt connectar-me amb la gent, que és l'experimentació social. És a dir, a través de dinàmiques socials que farem al carrer, amb els meus amics ja els estic avisant de que es preparin. Ja els estic avisant. I ells encantats, en tenen ganes, això és l'important. Doncs bé, doncs a través d'aquesta experimentació social, d'una dinàmica, doncs arribarem a parlar d'un concepte, perquè la finalitat quina és? La finalitat és fer reflexionar la gent. La finalitat és conscienciar la gent. La finalitat és que la gent prengui acció del seu dia a dia amb allò que pot controlar i com afrontar el que no es pot controlar, perquè també són moltes coses. Doncs bé, aquesta és la finalitat, no? Reflexionar, incentivar a la salut perquè les persones, doncs, puguem viure més feliços, perquè, escolta'm, encens la tele i notícies negatives...
Les que vulguis.
En tenim per avorrir. Per sort, aquí, a Ràdio La Franca, expliqueu moltes notícies positives.
Gràcies.
Gràcies, perquè... No, escolta'm, això és... Fora bromes, això és d'agrair, perquè algun cop... Mira, un experiment... Mira, farem un avançament...
Va, fem un petit experiment.
D'un experiment, social que farem. I és el següent. Molt fàcil. Ara que ho estàvem dient. És analitzar, simplement, un dia de vespre de telenotícies i veure quines notícies ens donen. Les valorarem. Com de positives i com de negatives són. Sí? I al mateix temps, jo faré el mateix, Faré el mateix, però rebuscaré jo la informació que jo cregui que és més rellevant des de la vessant positiva, jo pel meu compte, xarxes socials, diaris, etcètera, etcètera, que també hagin passat o que s'hagin explicat aquest mateix dia, no? I fer la comparativa.
Faràs una proposta alternativa?
És a dir, faré la comparativa entre si tu no esculls quina informació és la que vols saber, què és el que vas rebent. Clar, si tu no et mous, els inputs que et van arribant, jo ja avanço perquè les notícies ja fa temps que no les veig, sinó que vaig llegint el que jo crec que és interessant, doncs tenen una tendència a ser negatives. I algú pensarà, bueno, i què? Les tinc de fons o les escolto? Bueno, parlem-ne. Parlem-ne perquè us ho explicaré. Arrel de què ve això? D'una dinàmica que a mi em van fer quan jo anava a la universitat, una professora ens va demanar: estigueu atents a les imatges que sortiran aquí en pantalla que us he preparat. I valoreu què és el que sentiu. No? Bé, ens van començar a ficar imatges, pues, d'un os bebé amb la mare oso al mig de la muntanya, a dos o tres canalla pues, amb un somriure d'orella a orella, no? Coses que et transmeten pues, un benestar, no? Una sensació de plenitud, que ho notes. Però aquestes imatges les anava intercalant amb imatges completament oposades. Imatges que les podríem descriure com més desgarradores, més patidores, no? Que les veus i se t'encongeix, ja no t'omple, se t'encongeix el cor, aquesta que et diuen, nois, que sembla que se m'ha tancat l'estómac, no? Llavors, què vull dir amb això? Si simplement fent un exercici de veure unes imatges, jo ja noto com el meu cos interactua amb el que jo estic veient, si jo el que sempre estic veient fa que a mi m'encongeixi, que a mi m'entristeixi, de manera molt suau, perquè després desconnectes. Però, clar, si això és continu, llavors què?
Tu creus que repercuteix en la nostra salut i felicitat?
Totalment.
Però no creus que estem força immunitzats davant imatges violentes, dures, negatives, perquè és el pa de cada dia?
Perquè ens hem acostumat.
Jo crec que estem molt immunitzats.
Ens hem acostumat.
Que ens rellisquen, eh?
La cosa està en que ens haguem acostumat, com ens ha afectat amb el amb la nostra manera de viure. Que això seria lo interessant, no? I d'intentar fer la reflexió de, si jo no tingués tots aquests inputs de violència, de guerres, de fam, de problemàtiques socials, si no tinguéssim tots, que no dic que no s'hagi de parlar, alerta, però dic que no només exclusivament s'ha de parlar d'això. Si creiem que això, evidentment, aquí cadascú tindrà la seva opinió, eh? Jo sóc de l'opinió de que això ens afecta negativament. Per què? Perquè de la mateixa manera que jo explico que et genera aquest ai a l'estómac, sí? Aquest ai hem d'entendre que és una reacció bioquímica del nostre cos. O sigui, està provocant canvis dins el nostre cos. De la mateixa manera que quan algú ens genera una felicitat, quan amb algú, imaginem, que li agrada molt, ara que ve el bon temps, bueno, avui plou, bueno, que també és necessari, eh?
Molt.
Molt necessari.
No et queixis pas.
No em queixo. Però ara estem a l'estiu, no? Ara es pressuposa que començarà a fer molta calor, no?
A partir de demà no t'amoïnis.
A partir de demà, sí, veus? Avui no ho havia mirat, doncs. Pues a partir de demà, no? Què farem? Sortirem al carrer i molta gent, què li vindrà a gust? Li vindrà a gust un gelat, no? Aquell gelat de maduixa, de torró, no? Que l'agafes amb unes ganes, no? I fas... I te'l poses a la boca al paladar i dius, hòstia, tu, que bo que està, eh? No? Molts, amb els altres, aquella cervesa ben fresquet,
aquella
no?
Horxata.
Aquella horxata, ostres. Això són reaccions bioquímiques del nostre cos. O sigui, això són activacions hormonals que ens generen certs estímuls. Per tant, hem d'entendre que les coses negatives creen reaccions en cadena d'alliberació d'hormones que no ens afavoreixen. Sobretot si és de manera consistent i perllongada en el temps. Això és com l'estrès. Algun cop hem parlat, no, de l'estrès? Doncs l'estrès en la nostra vida és important, és necessari. És necessari l'estrès. Però l'estrès puntual, no l'estrès habitual, perquè es cronifica. No? Perquè llavors és quan entrem en un camp, doncs, en un camp patològic, que és moltes les lesions i problemàtiques de salut de la gent, és per un estrès cronificat que s'està perllongant en el temps. Doncs bé, la reflexió final seria aquesta, de dir, si contínuament tu estàs rebent inputs negatius, passen les dues coses. La primera que tu has dit és que un s'acostuma. Un s'acostuma. Quan t'acostumes, què ens passa com a societat? Que el que fem és naturalitzar coses que són greus. O sigui, en quin moment hem cregut que és normal que a uns pocs mils de quilòmetres hi hagi una guerra, que s'estigui matant la gent. Escolta'm, què passa? Que fins que no tenim a casa, no vol dir que passi de veritat. O sigui, aquestes són les reflexions que parlar de la felicitat des de la salut no és només parlar de coses que siguin positives, que, evidentment, la gràcia és aquesta, no? Però anar fent reflexions de que, una, la més important, que jo això ho veig molt, incentivar que cada persona entengui que no està sola en aquest món. Que no està sola. I, dos, que aquesta persona, quan entengui que no està sola, que viu en un entorn, per fer que el seu entorn millori i sigui més productiu, més afable, ha de començar per ella mateixa. Llavors, la idea és incentivar això. Des de la salut, des de dinàmiques, intentar reflexionar, intentar fer prendre consciència de que quan un millora, el seu entorn millora. I si l'entorn millora, millorem com a societat. I avui en dia, quan va ser l'última vegada que vas sentir una notícia d'aquestes característiques a la tele, per exemple? Ja ni me'n recordo.
A la ràdio, sí.
Per això estic content d'estar aquí,
de ràdio,
a Ràdio Vilafranca. Per això estic aquí. Això és més de ràdio.
Però cada dia en trobes.
En trobes?
Només has de parar bé l'orella, no? O saber on buscar.
Exacte. D'aquí la comparativa entre el que et posen sí o sí, que tu encens la tele i això no pots canviar, o si tu agafes i rebusques. Jo en el meu dia a dia, doncs, a través de Twitter, a diferents altres plataformes, doncs, segueixo, en el meu cas, doncs, des del camp de la ciència, diferents professionals que penso, ostres, és que això hauria d'obrir un telediari. O sigui, avenços que amb algú pot semblar petits, però que són significativament enormes per una persona, m'ho invento, que té Parkinson, que han dit, creiem que estem trobant l'origen. Jo, per exemple, jo ho trobo molt interessant.
O com des de la microbiota es podrà incidir, ostres, en malalties com aquestes?
Totalment. Que estan començant a fer la relació entre problemes gengivals, que la relacionen amb una microbiota alterada que pot ser una de les responsables d'aquesta activació de la patologia de la malaltia del Parkinson. Uau! Alerta, eh? Perquè, clar, aquí llavors anem, la microbiota, què és? Anem a veure tots aquests microorganismes intestinals que depenen única i exclusivament, pràcticament, de la nostra alimentació i dels nostres hàbits.
A l'inici de la conversa, no? Si menjo brioixeria en comptes de verdures...
Correcte, tornem a l'inici. Sí, al final és una roda. És una roda que, tant positivament com negativament, és una roda viciosa. Perquè quan entres a modo positivo, no?, a dir, em cuido, és una roda que ja no surts, que no pots, perquè dius, ostres, és que em trobo millor, oi, vaig a provar això, oi, em trobo millor, millor, millor.
I vas a més.
I vas a més.
Però en sentit contrari, també.
A la que hi ha una fuga i agafes la rotonda per fora o del revés, pues et comences a perdre. I quan et perds, te'n vas a la muntanya i surts de la rotonda, no?
I costa llavors trobar el camí de tornada.
Que sí, costa, mare meva. Pues per això estarem nosaltres, això. Intentarem, això, ser un canal més de distribució d'informació d'aquest tipus de salut, no?, de rellevància a l'hora de cuidar-se. I tot des d'un rigor científic. És a dir, jo el que explicaré, ho faré a través de professionals que hagi escoltat, que llegeixi, sí?, tot documentat, a través d'articles científics, perquè al final tenim... Nosaltres... Bueno, és accés públic, eh? Hi ha un... I també pagant, però bueno, la majoria és pública. Que tens accés a articles científics rellevants que siguin d'interès, pues, en diferents àrees. Pues, això ho intentarem posar-ho en context, fer un resum, no?
A l'abast de tothom, no?
Exacte, perquè hem d'entendre que no tothom és científic, per tant... Anem a desglossar. Jo ja faré la feina de resumir-ho, compactar-ho, i com tu deies, en molt pocs segons, no?, perquè les xarxes és això, en molt pocs segons, poder explicar-ho, que s'entengui i que no només sigui per aquell moment, d'aquells 15-20 segons, no?, que duren a vegades, sinó que la gent se'n recordi per quan estigui després amb els seus pares, amb els seus germans, amb els seus amics. Ostres, sabeu que... No? La microbiota té una relació amb les genives i si hi ha infeccions poden...
I anar escampant.
I anar escampant.
I amb un punt de diversió sempre, no, Adrià?
I amb un punt de diversió, perquè la gent té ganes de divertir-se. I què millor manera que aprendre divertint-nos, no? Per tant, per això la connexió amb la gent al carrer, a connectar amb ells, amb dinàmiques que poden ser doncs, més juganeres, no? La primera que hem fet doncs, va ser simplement unes preguntes. O sigui, aquesta seria sí, la més, molt més tranquil·la.
Una senyora molt simpàtica.
Molt simpàtica, molt simpàtica. La veritat és que sí. I en tenim un parell més, que avui en penjarem un altre, del Joan, que també, a més, Joan, molt festamajorenc, ja m'ho va preguntar, o sigui, ja ho veureu. Molt divertit. Doncs des d'aquest punt de diversió, no? Amb aquest lema que utilitzaré, que a mi em defineix bastant, perquè és algo que els meus pares m'han ensenyat, que és la primera part d'aquest lema, és no tinguis mandra. Això els meus pares m'ho van ensenyar des de ben petit. La meva mare era una precursora, la meva mare era un coet. No tinguis mandra. I l'altra part, la part final, aquesta és molt meva i dels meus amics, que de tant en quant pues, un o altre li fot una colleja i li diu, espavila. No? Per tant, aquest lema de no tinguis mandra, espavila, sí? Vindrà a ser a l'eix que englobarà tot el sentit d'aquest projecte audiovisual. Per tant, amb això estarem, que estarem... Jo estic, la veritat és que estic molt content, eh?
Un projecte que has estat madurant durant molt de temps, eh?
Molt de temps, perquè sí que és veritat que hi ha altres projectes que estan associats a aquest mateix, però sense aquesta base no ho puc fer. Per tant, ara estarem centrats a fer créixer una comunitat que els oients, quan ho vegin, veuran que és xarxes socials, perquè moltes vegades ara ho pensem, no? De dir, un canal d'aquestes característiques, malauradament, a mi em va crear el dubte, eh? Malauradament, molta gent catalanoparlant ho decideix fer en castellà per arribar a més gent. Perquè les xarxes socials el que premien...
Són els likes i els seguidors.
Exacte. I contra més gran la comunitat, més portes o més opcions tens, no? Per tant, no patiu. Jo, en el meu cas, jo ja vaig tenir el dubte, però vaig decidir que no, que ho feia en català, que hem de fer forta la nostra llengua i...
I tant que sí. Trobareu aquest projecte de felicitat a través de la salut a l'Instagram, Adrià Solís Sinyol. Molta sort i bon estiu.
Vinga, va, bon estiu a tothom.
Fins demà, adéu-siau.